Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Els dijous a les 11:20, Bellesa i Salut a Ràdio Móra d'Ebre. L'estètica, el benestar físic, consells i recomanacions amb dues de les veus més autoritzades de les nostres comarques. L'esteticista Anna Maria Moreso i el doctor Ros, director de l'Hospital de Móra d'Ebre. Bellesa i Salut, els dijous a les 11:20 del matí a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Les 11:23, escolten Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, és moment d'encetar l'espai de salut amb el doctor Ros. Òscar Ros, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia.
El director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que el tenim per aquí com cada 15 dies, a l'Hora L. Avui per a parlar, Òscar, sobre...
Avui a introduir un tema que probablement els nostres oients han pogut escoltar alguna vegada, parlar d'ell, que és el tema del pacient expert.
El pacient expert, a què et refereixes quan dius pacient expert?
El pacient expert és una figura que... des del punt de vista de planificació d'atenció a la salut és important. Són aquells pacients, són malalts, estem parlant de malalts,
sí,
que coneixen molt bé la seva malaltia. En general estem parlant de malalts que pateixen alguna malaltia crònica i que, per tant, de llarga durada, i que, la paraula mateixa ho diu, són experts en la seva malaltia. Coneixen molt bé moltes coses de la seva malaltia i, per tant, doncs poden actuar com a referents per a altres malalts. Bàsicament, de lo que estem parlant és d'un element fonamental, d'una variable molt important a l'hora d'introduir el tema de lo que podríem dir l'autocura dels malalts. No? Jo crec que estaríem d'acord en que el principal responsable de la salut de cada un és un mateix. Doncs ho hem comentat moltes vegades en els programes que portem, doncs d'evitar fer coses o intentar fer coses que sabem que ens ajuden a no estar malalts. Ho hem comentat moltes vegades, el tema del tabac, el tema de l'exercici físic, el tema de l'obesitat.
Són coses que ajuden.
Són coses que ajuden i que, per tant, doncs, el principal responsable de la salut d'un és un mateix, no? Aquest concepte, que és el d'autocura, el de corresponsabilització dels ciutadans quan no estàs malalt i del malalt quan ja ho estàs, doncs és un element important. I fruit d'aquesta autocura, també d'alguna manera neix el tema, el concepte aquest de pacient d'expert, no? Perquè igual que diem que el principal responsable d'intentar evitar aquelles coses que sabem que ens fan emmalaltir, d'evitar els factors de risc, som nosaltres mateixos, dels que es poden evitar, òbviament, perquè hi ha alguns que no podem fer res per evitar-los. També, una vegada emmalaltim, doncs també els principals responsables de fer aquelles coses que ens ajuden a guarir-nos, doncs també som nosaltres, no? En aquesta corresponsabilitat, en aquesta implicació del pacient en el tractament de la seva malaltia, és on apareix la figura del pacient expert. El pacient expert és un malalt. Un malalt que...
Potser és un grup d'autoajuda, també, no?
Sí, bueno, a nivell oncològic, més o menys, i a nivell grupal, aquesta expertesa, d'alguna manera, és la que pot oferir el grup d'ajuda mútua, que el dia que vam tenir amb nosaltres el senyor David Ortega, sí, el director de Lliga contra el Càncer,
per telèfon,
va introduir, no, va parlar molt, perquè realment és un dels elements bàsics de la manera de fer de les coses que es poden fer des de la Lliga, no? Doncs més o menys estaríem parlant d'això, no? A nivell grupal seria el grup d'ajuda mútua, el grup d'autoajuda, és un grup en el qual hi ha els pacients comparteixen experiències, doncs, i està liderat per un malalt, que seria l'equivalent al malalt expert. Què pot oferir el malalt expert? El malalt expert, òbviament, de cap de les maneres hem de plantejar que sigui un substitut del metge. No es planteja així d'aquesta manera, ni molt menys és la voluntat.
Per tant, quin és l'objectiu?
Perquè el malalt expert no ha de substituir el metge en el diagnòstic i en el tractament i en els consells de donar consells de salut, però sí que té un paper fonamental a nivell de compartir o d'ajudar a conviure amb la malaltia. Per què? Perquè té l'experiència. L'expertesa li ve de l'experiència de ser malalt. I llavors, òbviament, aquesta implicació que ell té d'una manera molt important pel fet de que és propi malalt, li faculta, d'alguna manera, per compartir amb els demés les estratègies que ell ha pogut fer servir per enfrontar-se amb la seva malaltia i amb el dia a dia de la malaltia. Per tant, cap de les maneres el plantejament és que el pacient expert substitueix el metge, sinó que col·labora amb el metge aportant bàsicament aquesta sensibilitat que li dona l'haver patit o l'estar patint la malaltia, estar patint perquè estem parlant quasi sempre de malalties cròniques, i per una altra banda li confereix d'alguna manera l'autoritat moral davant dels altres pacients. Els altres pacients el veuen com un d'ells. No? És un malalt que està passant, que ha passat per lo mateix que està passant ell. I llavors la resta dels pacients han de veure en el malalt expert, insisteixo, no el substitut del personal sanitari, però sí com un referent que en general sol estar molt a prop, perquè el malalt expert en general es busca que sigui una persona que estigui molt integrada en el entorn d'on està el malalt. O sigui, no estem parlant de que hi hagi un malalt expert per cada malaltia, sinó que òbviament poden haver molts malalts experts en funció de la distribució del territori. Probablement, doncs a lo millor pensem en malalties amb una prevalença molt alta, és a dir, que hi ha moltes persones afectes, doncs com poden ser la diabetes i tal, doncs òbviament en una àrea com la nostra doncs podrien haver, per què no, molts malalts experts, no? Perquè hi ha alguns que estiguessin més a prop. Què es necessita per ser malalt expert, no? Doncs, home, una cosa que és bastant de perogrullo, no? I el primer és estar malalt, no? És tenir la malaltia, no? Perquè és bàsic, això. És la premissa.
Per contar les vivències que un mateix té.
És la premissa bàsica, no? La segona és, òbviament, no tothom pot ser malalt expert. Per ser malalt expert ha d'haver una voluntarietat, és a dir, ha de ser algo que ha de néixer del propi malalt, no? Ha d'haver un nivell de formació bàsic, tenint en compte perquè...
Et refereixes en quant a la malaltia?
En quant a la malaltia, jo crec que la pròpia vivència de la malaltia ja et dona un grau de formació important. Després, òbviament, tots sabem que en el que són malalties cròniques tots coneixem que hi ha malalts que volen estar molt ben informats de la seva malaltia i hi ha uns altres que no ho volen estar, no? I llavors, aquests malalts que tenen el neguit per estar molt ben informats de la seva malaltia són aquells que reben una formació addicional de comunicació, perquè el malalt expert, una de les coses, la seva funció fonamental serà comunicar-se amb altres malalts. I llavors, les eines de comunicació, un més o menys les té innates algunes, però les has de treballar, no? T'han de dotar d'algunes eines, d'algunes estratègies per poder comunicar-te a nivell individual o a nivell grupal amb la resta del malalt, no? I per tant, doncs, home, el malalt expert en general doncs necessita tenir un nivell de formació mínim perquè necessitaràs interactuar amb altres pacients i fer moltes vegades també de nexe amb el sistema sanitari. Ens podem trobar amb malalts que de la seva malaltia tenen dubtes sobre algo que els està passant en aquell moment, i que sempre dius, home, i això té que veure amb la malaltia? No té que veure amb la malaltia? Doncs bé, el malalt expert moltes vegades podrà donar-te resposta a aquest dubte. És a dir, no, pues, tranquil, això no et preocupis, això és de la malaltia, o no, escolta, això no té per què ser de la malaltia, pot ser que sí, que vagis a consultar amb el metge, o per contra, si és de la malaltia, escolta, no et preocupis, i això, doncs, si en veus que en uns dies no t'ha passat, doncs consulta-ho amb el metge. És a dir, que tot i que hem comentat que la voluntat en cap dels casos és substituir la funció del personal de salut, però sí que moltes vegades podrà resoldre dubtes de salut que el malalt pugui presentar. Com està el tema de el malalt expert a nivell de Catalunya? Vale. Doncs, bueno, el malalt expert a nivell de Catalunya, l'Institut Català de la Salut té un programa de malalts experts per algunes malalties concretes, fonamentalment malalties cròniques, eh? És a dir, hi ha algun programa o si hi ha alguna experiència feta en diabetes, amb malaltia respiratòria crònica, malalts amb insuficiència renal. Hi ha alguns tipus de patologies cròniques que tenen alguns tal. Quins objectius té el programa del malalt expert? Primer, i aconseguir el que dèiem al principi, implicar els malalts en la cura de la seva malaltia, no? És el principal responsable de complir amb els tractaments, amb les recomanacions de salut que et facin, ets tu mateix com a malalt. Per tant, la implicació del malalt és important, i moltes vegades, doncs, el paper del malalt expert és reforçar en la resta de malalts aquesta implicació. Una funció també important, no, dels objectius que pot tenir aquest programa del pacient expert és millorar el grau de satisfacció dels pacients. Si el pacient té algú molt proper que sap que el té a la mà per poder resoldre algun dubte, doncs el grau de satisfacció en general amb el tractament de la seva malaltia millorarà. Tenir aquest referent a prop teu i molt de lo que podríem dir interpares, no? que li pots parlar de tu a tu, òbviament segur que millora la qualitat de vida del pacient, no? Perquè se sent molt més segur, se sent molt més ben cuidat. Òbviament, tot i que el pacient expert és una de les funcions fonamentals que tindràs serà que qualsevol malalt tingui un coneixement molt més acurat de la seva pròpia malaltia. Per tant, incrementar els coneixements que cada pacient té de la seva malaltia també serà un dels objectius bàsics que tindrà el pacient expert. Ho han comentat abans, però em sembla que no està de més tornar-ho a insistir en allò. O sigui, el millorar el grau d'autocura per tal de que el pacient pugui adquirir un correcte maneig de la seva malaltia. És a dir, assegurar-se a través del pacient expert que la resta de malalts, doncs, disposen d'aquelles eines, d'aquelles estratègies que puguin necessitar per fer front a la seva malaltia i tenir cura de la seva malaltia, lo qual és evident, doncs, que millorarà d'una manera substancial el resultat del final del tractament, vale? Per què? Perquè millorarà enormement moltes vegades el compliment terapèutic. Ho han comentat aquí, si no recordo malament, si va ser el dia que ens va acompanyar la doctora Boira, la dificultat que el pacient crònic té per complir amb el tractament. Quan t'has de prendre un munt de fàrmacs, un munt de pastilles cada dia, al final moltes vegades acabes no sabent ni el que prens, i moltes vegades acabes deixant de fer el tractament d'una manera correcta. Doncs bé, aquesta implicació del pacient, d'aquesta millora de la corresponsabilitat de l'autocura del pacient, millorarà el compliment terapèutic i, per tant, doncs, òbviament, també el resultat final. Ajuda, d'alguna manera, el malalt expert al propi sistema de salut. De fet, primera, perquè forma part del sistema de salut, no? I és que redueix el nombre de visites al metge i a l'infermera, perquè alguns dubtes de salut els pot resoldre ell, diguem que té la formació per poder donar algun consell, insisteixo, en cap cas per fer de metge ni per fer d'infermera, en absolut.
Només consells,
Només consells. I a la llarga és una eina bàsica i fonamental en el procés d'atenció a la malaltia crònica, que alguna vegada aquí en algun programa ho han comentat també, l'objectiu és que el malalt crònic estigui el màxim temps possible en el seu entorn i, per tant, reduir les visites a urgències, les visites a consultes externes dels hospitals. És a dir, que com a concepte, el malalt expert és un element bàsic del tractament d'una malaltia crònica, molt proper a la resta de malalts i que ajuda enormement a l'eficiència, a millorar l'eficiència del sistema de salut. Fora de Catalunya hi han programes de pacient expert? Sí, jo crec que pràcticament totes els sistemes de salut ho tenen establert. En general, és algo que sol funcionar més aviat més en entorns més urbans que en entorns rurals, bàsicament perquè fins ara estem parlant de moltes experiències pilot, no? Però jo crec que és una de les figures bàsiques, fonamentals, que pot tenir en el futur un paper, una incidència molt significativa en la millora dels tractaments dels malalts crònics, no?
Bueno, no només a Catalunya i a Espanya, sinó que imagino que...
Sí, no, és algo que no ho hem inventat nosaltres, aquesta...
Inclús potser és ara que s'està potser aplicant més a casa nostra.
Sí, sí, perquè de fet ja el National Health Service d'Anglaterra, ja aquest sistema de salut pivota molt més sobre l'atenció primària de salut, en la línia de lo que ara volem fer, doncs ja és una figura que ve heredada d'allí. El malalt expert no és que hagi sorgit ara com un bolet, no? De fet, el pla de salut, l'últim pla de salut del Departament de Salut, ja, que és aquell que anava 2012-2015, incideix d'una manera molt important en que un dels pilars bàsics de l'atenció a la salut ha de ser l'autocura. La corresponsabilització dels usuaris, dels ciutadans en la seva salut i dels malalts una vegada diagnosticats en el tractament de la seva salut. I de fet, no únicament ara el pla de salut, sinó si un revisa els plans directors que ja fa anys que teòricament són els plans que marquen les guies bàsiques de com han de tractar als ciutadans quan estan malalts, doncs el pla director d'oncologia, el pla director de malalties de l'aparell cardiovascular, tots els plans fan molta incidència en la importància que té la corresponsabilització dels ciutadans i dels malalts en la seva salut. Plasmar això fins a l'últim nivell o el nivell més desenvolupat de l'autocura seria tenir aquest referent que seria el malalt expert. Confiem doncs que en el futur doncs disposem de malalts experts. És un tema que s'ha de liderar molt des de l'atenció primària, perquè és algo que ha d'estar molt a prop del malalt i ha de servir, com dèiem, de nexe entre el sistema de salut.
Ha d'estar molt supervisat per a que no...
Sí, bàsicament és una figura, per això es posa i s'intenta, el que actualment està funcionant és a través de l'Institut Català de Salut, de la Salut i a través de les àrees bàsiques de salut. No?
Molt bé, doncs, doctor Ros, ho deixem aquí.
Si algun pacient s'anima, si algun oient nostre s'anima a entrar en algun programa d'aquest, pot contactar amb la seva àrea bàsica, que a través de la seva àrea bàsica el posaran en contacte amb els programes. Es necessita una formació, es fan grups de malalts que reben una formació específica i a partir d'ahir endavant.
Doncs mira, ja tenim feina per endavant.
Vinga.
Doctor Ros, d'aquí 15 dies i tornem a ser.
D'aquí 15 dies ens veiem.
Perfecte, que vagi bé.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena Ser.